Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dimarts 15 de març. Avui parlem de la residència d'avis de l'Ametlla de Mar, que donarà assistència a prop de 150 persones. Una residència pensada per les persones, molt humana. D'aquesta manera és com ha definit la futura residència de l'Ametlla de Mar Juan Alba, enginyer de camins que forma part de l'equip que ha elaborat el projecte. Aquest edifici, la construcció del qual ja fa uns dies que està en marxa, s'ubicarà a l'Avinguda de l'Ensenyament. I és que aquesta construcció de 1.500 metres quadrats, formada per una planta baixa i dues plantes, està concebuda per integrar-se al paisatge i poder fer gaudir de l'entorn als usuaris només mirant per la finestra. Cada planta comptarà amb dues sales d'estar i menjador. La residència tindrà 40 habitacions dobles i 40 de senzilles pels residents. La planta baixa és on es concentraran els serveis d'ús compartit per residents i usuaris del centre de dia. Alguns dels serveis que s'oferiran seran podologia, psicoteràpia, manualitats, bugaderia, entre d'altres. A més, la residència tindrà un porxo de 200 metres quadrats on es podrà gaudir del bon temps a l'aire lliure i el paisatge, ja que la residència comptarà amb un jardí ampli on hi haurà fins i tot un espai dedicat al treball de l'hort. Aquesta residència, a més d'oferir un servei a la gent gran, també crearà prop de 60 llocs de treball. Escoltem Juan Alba, enginyer de camins, que ha participat en l'elaboració del projecte de la residència.
Aquest projecte és un projecte que s'ha treballat molt i que està molt pensat per la gent que hi viurà, per la gent que hi anirà al centre de dia, que té una sèrie de serveis en la planta baixa per la gent que acudirà al centre de dia, i està pensat també per la gent que hi treballarà. És a dir, tot això s'ha combinat en el projecte estudiant molt bé les circulacions de la gent que hi treballarà, perquè amb el personal que normalment està, diguéssim, dotat a aquest centre, s'hi pugui prestar el millor servei.
A l'hora de crear la residència també s'ha tingut com a objectiu la sostenibilitat energètica. Per aquest motiu es realitzaran factors d'estalvi energètic com el forellament i s'usaran plaques solars. Així ho ha explicat l'arquitecte Joan Maria Gutiérrez. Les obres d'aquesta residència tindran un cost de prop de 5 milions d'euros. Es preveu que la residència i centre de dia estigui acabada en un any. Emprenem ara el bloc comarcal i provincial. Estudien denunciar Foment per l'accident a la Nacional 340, la possible confusió a què pot induir la senyalització existent al tram de la Nacional 340 a l'altura de Tarragona, on diumenge es va produir un tràgic sinistre en què van morir els quatre ocupants d'un vehicle, ha fet que l'Associació Estatal de Víctimes d'Accidents de Trànsit, la DIA, s'estigui plantejant presentar una denúncia a la Fiscalia de Seguretat Vial contra el Ministeri de Foment, que és el titular de la via. Amb aquesta actuació, el president de l'entitat, Francisco Canes, va concretar ahir que es pretén esclarir si existeix algun tipus de responsabilitat de l'administració en relació amb el succés i va afegir que és indignant que se segueixin originant incidents tan greus en aquest tram, tenint en compte que ha estat reconegut com un punt negre tant pels Mossos com per diversos agents del territori. Tot i que la principal hipòtesi sobre la causa del sinistre indica que aquest es va desencadenar per un error humà, ja que la conductora es va despistar i va envair el carril contrari al quilòmetre 1172 de la Nacional 340 en sentit sud, la senyalització que suposadament li hauria pogut comportar un equívoc, és un doble cartell elevat que hi ha a poca distància del lloc dels fets. En aquests panells s'informa sobre dues opcions, agafar el desviament cap a Altafulla o bé continuar en direcció a la capital tarragonina per l'autovia A7, que és la carretera en la qual es transforma la Nacional 340 tan sols uns metres més enllà. Aquesta segona indicació és la que genera polèmica perquè està situada sobre el carril esquerre i malgrat que hi ha una línia contínua a terra que separa les dues direccions, podria fer pensar que la via a partir d'aquí ja és d'un únic sentit i que cal posar-se al carril de l'esquerra per continuar en direcció sud. Qui també vol intervenir en l'assumpte són els representants dels municipis afectats per aquesta intersecció. A iniciativa de l'Ajuntament d'Altafulla, avui hi ha convocada una reunió al consistori de la població en què està previst que prengui part l'alcalde Josep Maria Pérez, del Valle de la Riera de Gaià, Jaume Casas, el regidor de Governació de Torredembarra, José Oviedo i el de Seguretat Ciutadana i Mobilitat de Tarragona, Carles Castillo. En la trobada, Pérez proposarà demanar per carta al Ministeri de Foment que analitzi la seguretat en aquest trajecte. Els ciutadans de Ponent i Terres de l'Ebre podran conèixer el cost dels seus medicaments. A partir del 15 de maig, els 21 centres d'atenció primària de l'ICS de Ponent i els 11 centres de les Terres de l'Ebre donaran a conèixer el cost de la medicació prescrita en el pla de medicació que es lliura al pacient. La inclusió d'aquests 32 CAP representa la tercera fase de desplegament d'aquest projecte, que ja està implementat en 33 CAP a Girona i en 13 a Barcelona. En els propers mesos, la mesura s'acabarà d'estendre de forma progressiva en tot el territori català. El pla de medicació és el model de recepta electrònica que es va servir a Catalunya. Es tracta d'un full que integra la informació necessària per seguir correctament el tractament. A la recepta es detalla el preu total dels fàrmacs prescrits i quina quantitat haurà de pagar la persona a la farmàcia. Per tant, la recepta mostra també els diners que aporta el Sistema Nacional de Salut per subvencionar la compra d'aquests medicaments. La lluita contra el cargol poma té poca incidència en les aus hivernants del delta. L'assecament dels arrossars del marge esquerre del delta de l'Ebre com a mesura per combatre el cargol poma no ha tingut una afectació significativa en la població d'ocells aquàtics que fan servir aquesta important zona humida com a quarter d'hivernada. De fet, el recompte d'aus que han passat aquest hivern al delta, elaborat pel Parc Natural, és de 236.789 exemplars, una xifra superior a la mitjana dels últims anys, que ha estat de 215.000. Ara bé, els tècnics sí que han detectat un canvi important en la distribució de les espècies més lligades als arrossars. El Bernat Pescaire, la Fredeluga, el Capó Reial, la Daurada Grossa i el Batallaire. Anem ara cap a Tortosa. La xef Carme Ruscalleda va participar aquest dilluns passat en la jornada professional que ha tancat la segona edició de la Fira Alimentària Festas de Tortosa. Tot i patir una greu afonia, la cuinera no ha faltat al seu compromís d'assistir al certamen i a participar en una demostració culinària juntament amb el cuiner Fran López del restaurant El Torreó de l'Indià de l'hotel Villa Retiro de Xerta amb una estrella Michelin. Ruscalleda ha destacat la importància que s'aposti pel potencial de la zona que l'Ebre en té molt i ha deixat clar que accions com aquesta fira sempre tornen creixents. Durant els dos dies i mig que Festas ha obert al públic, en general s'han fet 10.000 tastos. El balanç de Festas que va fer ahir l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el regidor de Promoció Econòmica i president de Fira Tortosa, Ricard Forés, ha estat extremadament positiu. Tots dos han coincidit a dir que, malgrat ser només la segona edició, la fira es consolida, tant pel seu model com per la seva gestió, i amb una jornada professional que ha donat un salt qualitatiu molt important. La Fira Alimentària Festas de Tortosa s'ha celebrat de l'11 al 14 de març al pavelló firal de Remolins. Malgrat l'actual situació de crisi econòmica, s'ha aconseguit incrementar el nombre d'expositors en un 15%, passant dels 62 de l'any passat al 71. La cloenda ha coincidit amb el lliurament dels guardons gastronòmics Llorenç Torrado. En la categoria de cuiners i restauradors, el premiat ha estat Isidre Gironès. En l'apartat productors i comerciants, el premi va anar a parar a l'associació Territori del Sénia. I finalment, en la categoria divulgadors, el guanyador va ser Josep Lladonosa. Estem ara dels esports. I els esports, avui hem de parlar del futbol federat i escolar, però tenint en compte que van ser molts els partits que es van haver d'anul·lar a causa de la pluja. Per tant, només remarquem el partit de l'infantil de la Cala, que va jugar contra el Perelló, que tot i dominar el partit i ser superior i tindre diverses ocasions, no va poder fer arribar aquest gol i es va empatar el 0-0. Recordem que aquest era l'últim partit de Lliga. D'altra banda, també destaquem el cadet, que també es va suspendre el partit i la Cala havia de jugar contra l'Alcanar en el primer partit de Lliga d'Ascens. Repassem ara els titulars de la jornada. La residència d'avis de l'Ametlla donarà assistència a prop de 150 persones. La construcció de la residència d'avis i centre de dia de l'Ametlla de Mar ja està en marxa. L'edifici tindrà 1.500 metres quadrats, on hi haurà 40 habitacions dobles i 40 de senzilles pels residents. També es preveuen unes 28 places pel centre de dia. Estudien denunciar Foment per l'accident a la Nacional 340 a causa de la polèmica sobre la confusió a què pot conduir la senyalització del tram a l'altura de Tarragona, on diumenge hi va haver un xoc amb 4 víctimes mortals. Els ciutadans de Ponent i Terres de l'Ebre podran conèixer el cost dels seus medicaments. La lluita contra el cargol poma té poca incidència en les aus hivernants del Delta. Carme Ruscalleda avala el potencial gastronòmic de l'Ebre durant la seva participació a Festàs. I als esports, avui hem parlat de la Cala, categoria infantil, que va jugar contra el Perelló, on va empatar 0-0 i va quedar quart en la classificació. La resta de partits van quedar afectats per la pluja i es van haver de suspendre. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dimarts. Al control de so ens ha acompanyat Fini Lleó i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.